Les maquinàries, molt bona tarda. Comença aquest espai magazín de Ràdio Falset. Volem que passeu una bona estona de dissabte. Recordem que aquest programa es torna a emetre els dilluns a la tarda. Salutacions de Maria Arbores. Tenim per endavant 60 minuts, 60 minuts plens de continguts. Comencem el programa amb una cançó de Carlinhos Brau. I know my way, you gotta get it together, gotta get it together. I know my way, you gotta get it together, gotta get it together. Una cançó de Carlinhos Brau titulada Weathered My Girl. A les maquinàries volem parlar avui de l'hàbit de llegir dels infants i per això doncs hem convidat el senyor Enric Caral. Ell és mestre i assessor del Servei d'Ensenyament del Català. El saludem. En l'hàbit de llegir, senyor Caral, en l'hàbit de lectura dels infants, hi ha molt a fer per part del nucli familiar, no?
Probablement sigui un dels aspectes importants a considerar, però no pas l'únic. Molt a fer, sí, sense angoixar-se, però... Molt a fer com a obligació, malament. Molt a fer perquè es vol fer, millor. Com a obligació, molt poc. El que és segur és que la lectura no ha d'esdevenir mai una càrrega més pels pares envers l'infant, perquè tot seguit es detecta i tot seguit la canalla ho detecten.
Mm-hmm. Ajuda el fet de que per la nit el fill o la filla li contem un conte?
Explicar contes ajuda molt. Els estudis més recents en relació a com es construeix un lector apunten clarament cap al que en diuen les pràctiques lletrades familiars i cap al fet de que un adult i una canalla es trobin en un moment de tranquil·litat i en un moment volgut per tots dos al cap del dia, sens dubte. El que també és cert és que aquest moment ha de ser agradable. Si aquest moment esdevé un altre moment de patiment, sigui per l'adult o sigui per la criatura, malament.
Per què el menut no s'ha d'obligar a llegir?
No és que no se l'hagi d'obligar a llegir. A la canalla se'ls obliga a llegir a l'escola. El que caldria és que a casa la canalla poguessin relacionar la lectura amb moment agradable i amb tema agradable. En moment agradable perquè es comparteix amb una persona que s'estima i en tema agradable perquè l'espai familiar probablement sigui un dels únics en els quals la criatura pot escollir realment allò que vol llegir. Obligar-la a llegir a casa representaria fer com una mena d'extensió de la lectura escolar i un coneixement que és clarament social o ha de ser clarament social l'ubicaríem en el terreny pura i estrictament escolar, amb la qual la criatura fàcilment construiria el concepte de que llegir no deixa de ser altra cosa que un requisit escolar, no pas un requisit social.
Hem aconseguit que de petit els infants tinguin un bonic hàbit de lectura, però després hi ha una edat clau que pugui ser la dels 11, 12 o 13 anys. Sí. Com hem d'actuar aquí?
Certament hi ha moltes iniciatives adreçades a la canalla més petita. La majoria de biblioteques de la xarxa pública celebren o realitzen hores del conte. Cada vegada hi ha més biblioteques també de la xarxa pública que constitueixen uns anomenats clubs de lectura per preadolescents, però és cert que a l'edat que fa el trànsit entre el que seria l'escola primària i la secundària hi ha un moment delicat. Un moment delicat que ve molt condicionat per l'aprenentatge vicari, és a dir, per aquell aprenentatge que les persones fem amb imitació a la gent que ens volem assemblar. I sí que és cert que cap als 11, 12 anys es dona un moment com a molt clau, en el sentit de que una criatura que pot haver estat un lector important, regular i interessat al llarg de la seva escolaritat fins a aquell moment, a partir dels 12 anys pot deixar de ser-ho. Jo sóc del parer, però, que la lectura, com molts adults certifiquen també, per molta gent no és un hàbit continuat i sostingut. A la vida d'un lector hi ha moments més àlgids, moments no tan àlgids, moments en els quals la lectura esdevé un requisit i un interès molt considerable, però també hi ha altres moments en els quals altres aspectes de la vida o altres aspectes relacionats amb el lleure són molt importants. Per tant, jo no seria catastrofista en el sentit de dir una criatura que fins als 11 anys ha llegit automàticament a partir dels 12, com que els seus amics no llegeixen, ja mai més a la vida llegirà, tot el treball que s'ha fet s'ha perdut. Jo no ho crec. El que és cert, indubtablement, és que si durant l'escolaritat secundària en aquella criatura se'l posa en situació de parlar de llibres, de parlar, no pas de fer treballs a l'entorn de llibres, sinó de parlar de llibres. És a dir, se'l posa en situació de que tres alumnes, quatre alumnes que han llegit un mateix llibre parlen davant dels seus companys d'allò que els ha representat aquell llibre, del moment que els ha fet patir més, del moment que els ha interessat més, del moment que haguessin abandonat la lectura. Si es posa els adolescents en situació de compartir amb els seus col·legues temes relacionats amb la lectura, això els enganxa molt, segur. Si la lectura l'ubiquem només com un contingut escolar més, contingut escolar molt relacionat als conceptes d'autor, d'il·lustrador, de gènere, fins i tot de copyright, malament. La lectura l'hem d'ubicar sempre molt vinculada en els efectes, en el compartir.
Com han de respondre els pares amb aquesta edat, 12 i 13 anys, quan veiem doncs, que el nostre fill té un llibre que no ha de tenir a les mans?
Això de que té un llibre que no ha de tenir a les mans, és clar, això és una línia molt prima i un terreny molt, molt relliscós. El que, sens dubte, no podem és deixar de ser pare o mare. I, per tant, si estem convençuts de que aquella lectura no és l'apropiada pel nostre fill, doncs probablement li hem de dir clarament per què. Això per descomptat. És a dir, si estem convençuts de que aquella lectura li pot comportar un perjudici moral, És a dir, un perjudici en l'escala de valors morals del nostre fill, el pot ajudar a fer creure que determinat comportament no és necessàriament dolent. Evidentment, nosaltres li hem de dir, i li hem de dir amb totes les paraules i amb tota la cruesa necessària. Si tot i així, evidentment, aquella lectura no s'abandona, bé, sí, podem prendre el llibre, podem, però això en cap cas voldrà dir que la criatura no el llegeix. Vull dir, segur que el buscarà i el trobarà. El que segur que enganxa més amb un adolescent també és sentir a son pare i a sa mare parlar dels llibres que ha llegit. Això també és una cosa que cada vegada més es comprova que és molt potent de cara a promoure el gust per la lectura o l'hàbit lector. El fet de que adults comparteixin amb adolescents la lectura que estan fent, ja sigui perquè els hi ha agradat o ja sigui perquè no els hi agrada. És a dir, que un adult vagi relatant cada dos, cada tres dies com evoluciona la lectura que ell està fent individualment i silenciosa cada vespre, que allò ho relati al seu fill i per què li agrada aquell personatge i per què no li desagrada, això és de les coses que agrada més a un fill.
Important que cada edat tingui el seu llibre, no?
Certament, hi ha un llibre per cada edat, però amb això jo voldria fer una consideració també.
Digui.
Els editors, d'ençà de 12 a 13 anys, amb molt bona intenció, posen una edat recomanada al darrere dels llibres de les canalles, no? Aquesta referència a l'edat pot tenir certament un efecte d'orientació per a les famílies, però també pot representar una dificultat. M'explicaré. Una dificultat en el sentit de dir, si jo trobo una criatura a la llibreria que s'està mirant un llibre que li agrada, que la millor s'ha llegit la contraportada i que li agrada, o que la millor li agrada aquell il·lustrador, que la millor li recorda aquell autor que li agrada, en definitiva, i diu a son pare o a sa mare, vull aquest, compra'm aquest. I son pare i sa mare el miren al darrere i diuen, recomanat a partir de 9 anys. I la criatura en té 10. Moltes vegades se sent a l'adult que diu, no, home, no, que aquest és per petits, aquest no és per tu. Això no ho hauríem de fer mai. És a dir, a casa el que hem de garantir és que la criatura faci les lectures que li interessen tantes vegades com li interessen i amb els llibres que li interessen. És a dir, la criatura ha d'anar acumulant moments agradables relacionats amb la lectura. A casa no és l'escola. A l'escola ja s'ocuparan d'apretar-lo necessàriament perquè llegeixi els llibres que li toquen per l'edat. A casa això no ho hauríem de fer. Hauríem de garantir que el nostre fill comença i acaba un llibre que de veritat en té ganes, independentment de l'edat de referència del llibre.
En aquest aspecte, en aquest tema que ens està ocupant, és important el contacte permanent entre pares i professors.
És molt important, sí. I amb això, com que actualment el camp de l'edició infantil i juvenil, com la majoria de camps, s'ha desenvolupat d'una manera extraordinària, ja no es pot donar l'abast. Els llibreters mateixos ho diuen. Un llibre, una novetat, més enllà de 15 dies no pot estar als aparadors, perquè al cap de 15 dies ja hi ha 3 novetats al davant. I això passa exactament el mateix amb la literatura infantil i juvenil. I si a més hi afegim que la literatura infantil i juvenil és dels sectors literaris en els quals es tradueix més i es compra més producte fora. La sensació de que no sé què comprar pel meu fill o per la meva filla, aquesta és una sensació que tenen molts pares, perquè, esclar, se'n van a la secció infantil d'una llibreria i poden quedar literalment colgats i no saben què comprar. Per tant, recórrer als mestres, recórrer als bibliotecaris de la xarxa pública, particularment aquells que són responsables de les seccions infantils i juvenils, hauria de ser una cosa molt habitual, de la mateixa manera que demanem consell d'especialistes en molts altres aspectes. Sí.
Veu que és positiu, per exemple, buscar paraules al diccionari conjuntament, pares i fills? Pares, mares,
sí,
i fills?
Sí, això és necessari, però no necessàriament es relaciona amb el gust per llegir. Això es relaciona amb el que deia abans, amb les pràctiques lletrades. És a dir, el fet de que una criatura vegi que son pare i sa mare busquen el significat d'una determinada paraula en un diccionari, vegi que son pare o sa mare fullegen una guia de viatges per una sortida que han de fer el cap de setmana proper, que vegi que son pare i sa mare fins i tot busquen un número de telèfon a la guia telefònica, o llegeixen un fulletó de propaganda que els hi han posat a la bústia, que vegin que son pare i sa mare miren un plano de carreteres. Tot això és molt necessari perquè la criatura va aprenent sense premeditació, va aprenent que el llegir és un aprenentatge necessari en la configuració de la pròpia societat i en el funcionament de la societat. Això és molt necessari, però el diccionari en particular no necessàriament promou el gust per la lectura, però el que sí que promou aquesta consciència de que llegir és una cosa que he de fer i que he d'aprendre a fer si vull viure en condicions en aquesta societat d'adults.
Senyor Caral, considera que hi ha una bona salut pel que fa a publicacions infantils?
Si per salut entenem... Si n'hi ha moltes, sí, moltes. Si per salut entenem que són molt bones, aquí es podrien posar molts, però més d'un interrogant. Abans feies ment de les traduccions. Es tradueix molt productes que potser no sempre són de la qualitat necessària, i es tradueix molt sovint a costa d'autors i il·lustradors del país que són certament molt bons. Indubtablement, la salut de la publicació infantil i juvenil avui és infinitament superior a la que hi havia quan jo era menut. Quan jo era menut hi havia l'editorial Molino i dos o tres més, i prou, i no hi havia res més. Evidentment, avui en dia es pot triar, com en tots els productes comercials.
L'hàbit dels fills pot provocar o pot enriquir, pot motivar inclús l'hàbit de llegir dels pares?
Sens dubte, jo en conec molts casos d'això, molts. A vegades, sobretot amb adolescents, a vegades per aquella pregunta que vostè em feia abans de que és bo que retirar la lectura d'un determinat llibre amb un fill, jo conec més d'una família, o més, en concret més d'una mare, que s'ha llegit el llibre o que es llegeix el llibre del seu fill mentre el seu fill o la seva filla són a l'institut per assegurar-se de que aquell llibre realment és correcte. I ho hem parlat sovint amb mares i amb pares d'escoles, que això que diu vostè ha esdevingut, és a dir, que pel fet d'anar llegint, anar seguint les lectures dels fills, un adult ha recuperat l'interès per la lectura. Això certament es pot donar.
Senyor Caral, moltes gràcies.
A disposar.
Estàs escoltant Les Maquinàries.
Amb aquest so de trompeta donem la benvinguda a Thomas Hinds, músics i músiques que no hem de deixar de perdre, avui amb aquest geni anomenat Miles Davis.
Doncs sí, aquest ja pràcticament no cal recomanar-lo perquè ja se conserva sol, però sempre està bé per nosaltres doncs, donar-nos un bany de la seva música. És un home que serà molt difícil de resumir en tan poc espai de temps, perquè té una carrera molt llarga i molt intensa, no? Va fer 4 o 5 revolucions al terreny de la música, concretament de la música de jazz, i ja de molt jovenet es va enganxar doncs, a l'estil que en aquell moment era més trencador, que era el bebop, que estava doncs, patrocinat pel Charlie Parker, i ell doncs, el va anar a buscar, el va empaitar amb la seva trompeta perquè volia que el donés un lloc al seu grup, i clar, la plaça era complicada perquè estava ocupada per en Dizzy Gillespie, i que era un trompetista meravellós. Així tot, quan ja les carreres d'un i l'altre van agafar roms diferents, Miles Davis va poder agafar aquella plaça. Per tant, ja molt jovenet, amb 18 anys, ja estava doncs, a la primera línia d'avantguarda de la música de jazz, fent bebop. A la mort del Charlie Parker, ell es va trobar una mica descol·locat perquè no era el seu terreny natural. El bebop havia sorgit per una necessitat de la música dels negres, doncs, per agafar el protagonisme una altra vegada de la interpretació, que en aquell moment doncs, les grans bandes de músics blancs els havien ja pres. I Charlie Parker amb això ho va aconseguir, en petites formacions que anaven amb una velocitat prodigiosa, de manera que li donaven a la música una altra vida, no? Però Miles Davis era un home més reflexiu, tenia més preocupació per la sonoritat, li agradava molt tocar amb sordina i amb més romàntic, i de manera que ell va fer una revolució de la revolució també dintre de lo que era el panorama de la música negra, però diríem que incrementant la seva ànima, no? Era el moviment que es va dir cool. Durant molts anys cool va ser sinònim de guai, d'una cosa enrotllada, d'una cosa ferma, no? I la cool music doncs, la va inaugurar pràcticament ell, és la seva música natural, la música intimista, amb una càrrega anímica molt forta depositada a la música, no? Però passat el temps, doncs, també allò va quedar una mica descol·locat, perquè ell no volia per al jazz ser una música de segon plat, sinó que era per ell era la gran música de la seva raça, de la seva espiritualitat, i llavors quan va perdre terreny davant del rock i dels músics blancs de rock una altra vegada, doncs Miles Davis va fer una tercera reconversió, electrificant el jazz, uh-huh, ajuntant-se amb una generació nova de músics com a Herbie Hancock, Chick Corea, John McLaughlin, bé, doncs amb aquella nova generació, després d'un disc absolutament trencador que va ser el Bitches Brew, i també l'anterior, i Nashville in Way, va elaborar una sonoritat que per tercera vegada el posava a la cresta de la ola. I encara va tenir temps de revolucionar el panorama moltes vegades més, quan doncs, ell amb el rock, amb el jazz aquell elèctric, doncs, va poder prendre part dels grans moviments, aquells concerts massius que es feien abans, de White, d'aquells concerts així mastodòntics, i portava guitarristes de rock associats a la seva música, però també, com que el temps passa i tot això, dècada tras dècada, també queda enrere, va haver de fer una nova reconversió de la seva música, que és la que avui gaudirem quan escoltem la música de Miles Davis, serà d'aquesta època, de la Nouvelle Vague, no? La nova ola, que és curiós que un músic que va començar doncs, a la música als anys 40 i que tenia al darrere tanta tradició i fos capaç de reconvertir aquella música que a nosaltres ens sona com a mítica, com a històrica, com a antiga, no? Reconvertir-la en una cosa absolutament normal, o sigui, quotidiana, actual, que la podíem escoltar a les bandes sonores, per exemple, de les desfilades de moda dels dissenyadors més trempats, més moderns i els ambients, diríem, més d'avantguarda, no? Miles Davis, amb això sí que no li podem retreure, és un home que ha sabut estar a la línia dels temps, canviar-se a si mateix, el xip, i no només adaptar-se, sinó que d'alguna manera portar la bandera, no?, de tots els canvis dinàmics que ha fet el jazz al llarg de tota la seva vida. Si et sembla, escoltarem un jazz modern de l'època del tutú, de Miles Davis, quan va comptar amb la col·laboració de Marcus Miller, que és un músic extraordinari que li feia el baix i també la programació de les bateries i també la programació dels fons musicals, i pràcticament només amb un músic orquestra d'aquests màgic d'estudi va aconseguir fer coses com aquest tutú meravellós. Thank you.
el Miles Davis i el Thomas Sainz amb nosaltres, junts a les maquinàries. Realment una unió, un matrimoni realment interessant amb això de la música.
Ai, m'hagués casat ben...
Sí, amb el Miles Davis. Escolta, tu l'has vist en diverses ocasions. Què tal la posada en escena d'aquest personatge?
Bueno, és d'aquells personatges carismàtics, no? Faci el que faci, amb el grup que vagi, jo l'he vist en moltes formacions diferents perquè ell anava canviant. L'he vist amb el Bill Evans i em va agradar, i el vaig veure amb Bob Berg i amb Marcus Miller, i l'he vist amb diríem, d'aquesta època que ara escoltem, en endavant. Encara que també vaig tenir la sort d'escoltar-le una vegada al Liceu fent un duet amb B.B. King. Es van exaurir les localitats per veure Miles Davis, i vaig fer cua pràcticament tot el dia sencer, i estaven exaurides, o sigui, no van posar a la venda les que són preceptives per al concert, no? I bueno, com que ja no podia trobar entrades per Miles Davis, a part de l'emprenyament que portava, doncs vaig comprar per B.B. King. I vaig tenir la gran sort de que al concert de B.B. King hi era Miles Davis al públic, i B.B. King el va cridar, i després de 10 o 15 minuts o 20 minuts que va estar parat al concert aplaudint, va aconseguir que sortís Miles Davis per blues, i van fer una jam, una cosa meravellosa i màgica, no? El seu concert, el seu directe, diuen que Miles Davis és un músic poc respectuós amb el públic, mai no presenta les cançons, mai no presenta els músics, mai no parla amb la gent. En primer lloc, ell no ho fa això perquè, no sé si t'has fixat, però té una veu horrorosa. No sembla mentida que aquesta trompeta celestial surti d'una persona que té una veu àspera, asperíssima, molt àspera. De manera que al final el que feia, volent ser simpàtic, s'apuntava els noms dels músics amb una cartolina i l'ensenyava així, no? I això és l'únic show que portava. O sigui, ell l'únic que ha fet ha estat sortir a escena, concentrar-se al màxim i interpretar. I es posava d'esquena al públic i s'ajupia cap endavant per buscar aquella posició fetal que amb ell el trobés al centre de la creativitat, diguéssim, i es concentrava al màxim i treia el millor possible del seu instrument. I per això a vegades li feia el xiste de que, com que se posava d'esquena al públic i donava el cul, doncs per això la seva música li deien cool music, no? Bromes a banda, cool vol dir fred, i la seva música es cataloga sempre com a una música freda, i ell també té una actitud freda amb l'espectador. Però el que li agrada amb els Davis, no vas allí esperant un Louis Armstrong, un negrito zumbón que t'expliqui coses ni que parli d'aquella manera i que es mogui com els negres se suposa que a les pel·lícules que tenen aquesta gràcia, no? Vas esperant aquesta comunió d'ànima amb ànima, no? I l'aficionat que atreu Miles Davis, jo crec que és tot que accepta això ja, no? I quan alguna vegada doncs ha vingut a l'aire lliure al Poble Espanyol de Barcelona, o ha vingut a puestos mítics, màgics, amb un ambient màgic, on millor se pot estar al món, jo crec que és en un concert de Miles Davis, per la tria que fa de la gent. Tota, no sé, té una sensibilitat especial, mires la gent i et trobes a gust allí, no? Perquè un aficionat a Miles Davis és un home que ha de tenir un sentit de la música molt eclèctic, molt obert, i aquesta personalitat doncs, després se nota quan fan pinya, no?
Lamentablement, Miles Davis ens va deixar ja fa algun temps, i podríem deixar a l'espai, i que parlem de deixar, amb una altra cançó de Miles Davis.
Ok, també del Tutu, escoltarem Full Nelson.
Thomas Sainz, moltes gràcies.
Vinga.
Fins una altra.
Adéu. We'll be right back.
et trobes en companyia de Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Que escoltar coses com aquestes. Una cançó de Triana titulada Quiero contarte. Ens trobem tots i totes a Les Maquinàries. Ara el que farem és un bonic viatge. Thank you. el Santi Nogués farem avui un altre viatge. No parem, cada setmana o cada 15 dies marxem a algun lloc del món. Portem ja coneixent molts indrets de tots els racons del món. Hem estat a l'Argentina, al Iemen, a Jordània, al Nepal, a Menorca, a Perú, a Síria, a Mali, al Marroc, etc, etc, etc. Però encara queden llocs per anar. Per exemple, Guatemala, el país on anirem avui. Santi Nogués. Guatemala, país situat al centre d'Amèrica, bressol d'antigues civilitzacions, país que també ha viscut fortes repressions polítiques i militars.
Sí, efectivament. És un país que segur que el viatger no el deixi indiferent. A mi no m'hi va deixar gens. Va ser un país que la seva visita va ser molt colpidora per mi i voldré expressar-ho doncs, a mesura que vagi transcorrent aquest comentari del viatge.
I vas estar l'any?
L'any 1000, fa 10 anys.
Estava governat per Rius Montt?
No, hi havia un altre president, però m'anomenes a una figura, diguem-ne, tristament famosa i que encara circula pel política d'allí, el senyor Elias Rios Montt, sí. Que va ser un repressor important, un repressor, diguem-ne, tirat de la corda dels americans, un dretà, una persona que va fer molt de mal, sobretot a la població indígena, que va fer unes destrosses impressionants, realment impressionants. Mm-hmm.
Al marge d'aquestes repressions polítiques i militars, també en el costat de negatiu s'ha de tenir en compte els desastres, els terratrèmols també del país.
Aquests països estan molt afectats també pel Niño, pel fenomen del Niño, catàstrofes com els terratrèmols que comentes tu, i està, diguem-ne, perseguit per la natura i sembla que sigui un càstig de Déu viure allí. Això forma part, diguem-ne, de la manera de ser dels habitants, i jo doncs tinc moltes curiositats que m'agradarà comentar precisament d'això, no? Del nostre contacte amb la gent d'allí, sobretot els indígenes.
Tot això, el poble té bonics detalls, no? Paisatges fabulosos, gent maquíssima, vostè s'ho haurà comentat, pobles interessantíssims, monuments, arqueologia.
Sí, sí, jo crec que aquest país pot satisfer a l'interès de qualsevol viatger, perquè té de tot. Diguem-ne, a nivell gastronòmic potser és un punt una miqueta a part perquè no té una gran riquesa com té els països veïns de Mèxic, per exemple, però sí que té uns contrastos impressionants. És un país on hi ha molta població indígena, moltíssima, i llavors la barreja que s'ha produït durant la història o l'història, diguem-ne, a partir del descobriment, és que hi ha tres tipus de ciutadà, no? Hi ha l'indígena, que és el més despreciat de tots, el que és més castigat i és el més treballador. Llavors, hi ha aquesta altra segona classe que són la barreja entre blancs i indígenes, que diuen els ladins, ladinos. Els ladinos són aquesta part que és despreciada pels blancs i és despreciada pels indígenes. Però, a la vegada, doncs, ells se creuen millors que els indígenes i no arribaran a ser mai de la categoria dels blancs. Llavors hi ha els blancs, que són doncs, els que ostenten tot el mando, els rics, lògicament també n'hi ha que no són rics, però diguem-ne que el color de la pell els hi dona una, diguem-ne, una importància que moltes vegades no tenen.
Comencem per la capital.
Comencem per la capital, sí. La capital, jo diria que no té un interès excessiu, perquè és una capital relativament nova que va ser construïda, deu fer uns 200 o 300 anys.
És la tercera capital del país, no? Abans era Antigua, podia ser?
Antigua, sí.
Ciudad Vieja també va ser capital.
Sí, però vull dir, diguem la més important va ser Antigua, que és la que en parlarem més abastament, perquè és la que guanya un interès, però molt més interessant. O sigui, precisament es va construir, ja que parlem de la capital actual, Guatemala, quan un fort terratrèmol, per allà el 1700 i pico, va destruir pràcticament tota la ciutat vella, que és Antigua, Guatemala. Llavors van construir la nova, una ciutat, repeteixo, que no té massa interès precisament perquè no té una gran antiguitat. És una ciutat que és fàcil de recórrer perquè és bastant semblant com si anessis a Nova York, que hi ha les avingudes i carrers, no? Sí. Avingudes, doncs, comencen pel número 1, 2, 3, 4, i els carrers també comencen numèricament. Per tant, doncs, anar a qualsevol lloc, si diuen el carrer tal, que cruïlla en l'avinguda de tant, no? Doncs, doncs és molt fàcil d'arribar-hi.
Té 1.400.000 habitants.
Sí, 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 sí. És bastant populosa, però vull dir, a part d'algunes coses com és l'edifici del govern o pot ser doncs, el parc zoològic, que doncs, són interessants, repeteixo, no té masses coses. A veure, bé, sí, també hi ha el Museu Nacional, que lògicament s'ha d'anar a veure per l'interès que té doncs, i la informació que em dona pel viatge que farem al país.
M'han parlat que és molt insegura la ciutat.
Sí, jo diria que és més insegura a partir de quan s'ha llicenciat bona part de l'exèrcit, perquè tota aquesta gent que estava a l'exèrcit eren una sèrie de criminals i gent que acostumat a les males costums, a males pràctiques d'abús de poder, i llavors aquesta gent s'han quedat sense res. Aquesta gent són els que coneixen a fons la violència i són els que són actualment un verdader problema pel país. Un país que, com hem comentat abans pels mandataris, ha estat un país guiat pels Estats Units, una colònia, o digue-li una colònia econòmica, on hi ha 12 famílies que ostenten tot el poder de l'economia, tant de l'agricultura, del comerç, de la banca, tot.
Ho dominen, ostenten, ara.
Ostenten, ara encara, no? I aquesta gent, clar, hi ha aquests gent enormement rics, que són famílies blanques, i la gent que són pobres fins a la misèria, que són bàsicament els indígenes. Han mantingut aquesta estructura de poder gràcies a un poderós exèrcit, el segon exèrcit que hi havia a Llatinoamèrica, el segon exèrcit després de Brasil. Brasil, si ens mirem el mapa, veurem la importància doncs, de quilòmetres quadrats que té d'extensió, no? I gràcies a aquest exèrcit mantenien doncs, aquest poder, o sigui, aquestes famílies estaven protegides directament. Lògicament, aquestes famílies, la majoria eren nord-americanes, hi ha una empresa, una de les més importants, que és la United Fruits, aquesta empresa, doncs, té pràcticament totes les concessions de fruiters, que hi ha el bananer, hi ha tot el cocoter, etc. I aquesta gent porten la fruita baratíssima als Estats Units i ells tenen aquí el gran negoci. I quan a la gent, doncs, els pobres del país han de viure, han de malviure en zones de selva que han hagut d'expoliar, que això també representa una gran pobresa, diguem-ne, mediambiental pel país, perquè estan destruint la selva, però esclar, és la seva manera de viure. I això, com he dit, durant aquests anys durs, duríssims de repressió, ho han mantingut a sang i foc, aquest poder. I bueno, jo he llegit i m'han explicat i he vist verdaderes històries terrorífiques del que han estat fent els americans, diguem-ne, els americans que han pagat ja, el seu exèrcit aquí.
Ja, o hi havia un grup especialitzat de repressió militar, no sé el nom com es diuen?
No ho sé, però bueno, eren uns grups manats precisament per oficials americans que arribaven amb helicòpters als pobles i exterminaven a tothom del poble, o sigui, no deixaven a ningú. Jo conec experiències que ens havien explicat que quan sabien que arribaven aquests helicòpters ja estava la gent preparada i marxaven a amagar-se a la selva. Els militars buscaven a la selva perquè sabien que estaven allí i ells estaven amagats dalt dels arbres, bueno, en llocs que ja havien doncs, buscant, no? I que moltes vegades, per evitar ser doncs, reconeguts per l'exèrcit, les criatures, quan intentaven plorar o cridar, els havien d'ofegar, literalment les havien d'ofegar, perquè no fossin descoberts, perquè llavors sí que morien tots. Vull dir, hi ha històries tràgiques. Jo vaig llegir un llibre que va explicar un capellà que va fer un seguiment a tota aquesta barbària i realment és colpidor, és impressionant el que es va viure allí. Posteriorment hi ha hagut una entesa, diguem-ne, la desaparició de la guerrilla, però jo no hi crec massa en aquesta entesa, perquè quan la gent té gana, és quan comença a revoltar-se i que la gent passa gana perquè no tenen res per posar-se a la boca. Diguem que la guerrilla aquesta va existir durant 40 anys. Nosaltres vam tindre un encontre amb la guerrilla o una trobada. Una trobada amb la guerrilla i una altra amb l'exèrcit. Jo diré que va ser agradable el contacte amb aquella bona gent, que són la gent del poble, la gent plana, que ens van doncs, voler explicar la seva problemàtica. Ens van portar a un lloc que els atarri diuen un zulo, no sabíem on anàvem nosaltres, i ens van portar a aquell lloc i ens van fer una explicació de tot el que els estava passant, i ens deien, és que nosaltres el que estem dient, el que està passant aquí, no surt a l'exterior, perquè el que dominen els mitjans de comunicació són els nord-americans, i clar, d'això no deixen traspuar res. Us ho diem a vosaltres, que ho expliqueu als vostres països, encara que sigui en petites comunitats o en petits cercles, perquè això es pugui estendre i almenys la gent sàpiga el que estem patint aquí i el que estem sofrint. I bueno, vull dir, jo també, en la mesura que vaig poder, he anat sempre explicant tota aquesta tragèdia que estan vivint aquella pobra gent.
Destacar unes granges on s'experimentava amb les persones.
Sí. Les coses més terribles s'han vist allí. Jo no conec massa en profunditat això, no?
Parlem de coses
més interessants,
sí.
Més alegres, no?
Això són interessants, però com molt bé tu dius, més alegres, no?
Exacte, exacte. Bueno, el país és molt bonic, sí. Com he dit abans, és un país ple de color, un país verd, un país, diguem-ne, pròsper. Ser la mentida, no?, que estigui passant el que està passant a un país tan pròsper on doncs la riquesa estigui tan mal repartida. Llavors, comencem el nostre viatge. Si vols, comencem per parlar d'Antigua, que és la capital primera. Com us he comentat abans, Antigua va patir un terratrèmol molt fort, molt dur, als anys 1700 i pico. Amb aquest terratrèmol la ciutat va quedar ensolcida, bàsicament, però s'ha mantingut tots els grans edificis, perquè Antigua, diguem-ho molt present, va ser la capital, diguem-ne, del virreinat espanyol a Centroamèrica. Per tant, havia de gaudir d'uns privilegis i d'una riquesa visible i permanent, no? Antigua té la plaça d'Armes, que és molt bonica, és una plaça porxada totalment. Les cases d'Antigua tenen dos pisos, bueno, planta baixa i un pis, no són dos pisos, precisament per això, perquè els moviments sísmics són molt freqüents. I llavors, clar, volen evitar que torni a passar el que va passar llavors, no? Allí, doncs, a la plaça d'Armes hi ha el Palau dels Capitans, que és precisament el centre on es governava tot Amèrica. Hi ha la catedral de Santiago, que està parcialment reconstruïda, hi ha una part que encara no està reconstruïda. Hi ha la Universitat de Sant Carles, que aquesta universitat és d'una sola planta i gràcies precisament amb això es va mantenir intacta i no es va ensorrar durant aquests terratrèmols. I és molt curiós visitar-la, perquè allí dona a entendre, almenys hi ha uns gravats i dibuixos a la paret, que es veu que allí es feia l'ensenyança de dret i hi havia alumnes, diguem-ne, de raça blanca i també indígenes. Amb això volien dir, no sé si és ben bé cert així o si és ben bé real, que no hi havia una discriminació pròpia en quant a l'alumnat, o sigui que permetien també als indígenes entrar a formar part de la cultura. Després hi ha un altre centre, una altra església molt important, que es diu la Mercè, que també doncs, tot el pati està totalment ensolcit amb unes parets que eren impressionants, que tenien uns 2 metres d'amplada, que és molt fort això, totalment ensorrades, no? I precisament amb aquesta església de la Mercè, els mercedaris, un altre també és bonic, el cementiri, perquè hi ha unes decoracions molt interessants de tombes. Hi ha la casa Popinoe, que és una casa, diguem-ne, molt important durant l'estada espanyola en aquella zona, que va ser construïda l'any 1636 per Lluís de les Infantes, Mendoza i Vinegas, o sigui que és una casa per visitar. Llavors hi ha una casa també interessant, que és també botiga, que es diu Casa Cojón. Aquesta casa, Cojón, amb l'idioma d'allà vol dir música, O sigui, és la casa de música. Hi ha un senyor que es diu Franco, de cognom, no me'n recordo com se deia el nom, i aquest senyor doncs, va anar recollint de tot el país tota la música, la va escriure, la va gravar, i ha fet una recopilació de tot el que, de tot el que ha trobat de, del país, no solament de música, sinó que també d'instruments musicals. Allí, doncs, que és una botiga museu, de fet, de visitar aquesta botiga museu, tu pots comprar qualsevol tipus d'instrument o qualsevol música que està allà. També hi ha un llibre de firmes, i aquest senyor, doncs, és una persona molt atenta que ens va explicar, bueno, tot el que nosaltres volíem saber d'allí. I allí vaig comprar, precisament, un instrument musical, que es diu marimba, una marimba, sí, petita, i bueno, la tinc a casa i considero que és un petit tresor d'aquella zona. Bé, la ciutat antiga també, a part d'aquestes edificis que us he dit, també té altres convents que tots pateixen del mateix mal, estan destruïts, sí, però han tingut la gràcia de deixar-ho destruït però han conservat l'entorn. Hi ha una gespa i tu pots passejar-t'hi per allí i pots fer-te una mica la idea de com era tot allò, a part de que, diguem, l'oficina de turisme facilita mapes, facilita bastanta informació.
Sí, Antigua.
Sí, bueno, estem acabant. Antigua, a part d'això que us he dit, doncs és una ciutat molt bonica, que al fons hi ha el volcà Agua, un volcà que és un triangle quasi bé perfecte, un triangle quasi, un volcà amenaçador, que és el que potser hi ha provocat, per exemple, els terratrèmols que hi ha hagut, no? I visitar-la, donar-se un tomb pels seus carrers, és realment molt relaxant i, bueno, val la pena doncs, perdre-s'hi una bona estona. A part d'això, hi ha els mercats, aquests mercats que no ens en podem perdre. Jo diria que no ens en perdem cap dels pobles on visitarem, uns mercats on hi ha una vida, un color, un interès, on te veus els indígenes. Perquè hi ha una curiositat molt interessant, que els indígenes, depèn del lloc o del poble on venen, van vestits d'una forma diferent, d'una manera diferent.
Sí.
Si, o bé porten un barret diferent, o porten un tipus de gorra, per dir-ho d'una manera, o porten el guipil. El guipil és el vestit que porten les dones, que és un vestit que, pesada doncs, de la pobresa d'aquella gent, si l'haguessin de valorar aquí, allò costaria més de 600 euros, perquè l'estan teixint ells amb materials, bueno, amb cotons i llanes que tenen allà.
Molt bé, escolta, em sembla que haurem de fer 3 capítols, més de 2 capítols segur, sobre Guatemala.
Sí, crec que sí, perquè és un viatge que a mi em va entusiasmar.
En les properes setmanes.
I tinc moltes coses per
explicar. Avui hem fet una entrada al país, dades generals del país, així també una mica pel damunt, hem parlat de la capital, una mica pel damunt, de la ciutat d'Antigua. Et sembla bé? Continuem en Guatemala.
D'acord.
Santi Nogués, moltes gràcies.
A vosaltres.
Yeah.
tanquem el programa d'avui, d'aquest dissabte. Ho fem amb una cançó de Kate Bush, titulada Running Up That Hill. Dissabte que ve tornarem. Recordeu que aquest espai també el podeu escoltar de nou els dilluns a la tarda en reposició. Ha estat un plaer. Salutacions de Maria Arbonès.